Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Si un dia obren abans els micros...
Ai, Marivi, no ho facis faran... mai, sisplau.
Avisa sempre, sort que hi ha aquest llumet vermell que se'n que... sent, perquè és que... No.
No, el Roger està d'un descontrolat bestial. Les sí. Està dient últimament a l'alçada d'un campanar.
Per cert, avui és l'aniversari de Shakira i Piqué.
Ole! Estimo amarillo, tienes en los bolsillos morado, ya me olvidé del pasado.
Ara feia molt que no escoltava aquesta... Calla i seu, sisplau, va, un moment.
Aquesta cançó fa una pena.
Aquesta cançó només es pot posar un cop l'any i és quan és l'aniversari d'ells dos, que ja sé que passa cada any, però no deixa de sorprendre'm que siguin del mateix dia.
I aquella celebració que feia en Piqué ja no la podrà fer mai més, perquè no juga a futbol i perquè no està amb la Shakira. I a més penso, qui felicitarà abans aquí, no? Perquè jo crec que estan encara en aquella fase, i sobretot amb nens i tal, que sí que s'han de felicitar. No sé si el Piqué ara mateix encara és a Miami. Tinc titular, eh?
Digues.
De Vanitatis el Confidencial diu: Shakira i Piqué, aniversari a les Antípodes, després de coincidir a Miami fa uns dies. Per tant, ara ja no estem junts. Qui haurà enviat abans el missatge? O s'hauran ignorat? Clar, és que... No ho pots oblidar, això, eh?
Quants en fa la Shakira?
47
o 47?
47. I en Piqué, 37.
37, molt bé. El 2 de febrer del 77 va néixer la Shakira.
Quina pena, eh? Mira que m'agradaven de nòvios. Hi ha moments on encara tinc nostàlgia.
Bueno.
És que fa un any de la cançó de Bizarrap, eh? És bèstia.
Bé, passen 7 minuts de la 1 del migdia... Amb les entrades exaurides des de fa mesos, ahir a la nit la música va rebentar la sala Apolo de Barcelona amb un ambient que suposo que era descomunal, Julià.
No, era una cosa que feia patir, perquè jo pensava caure a l'edifici. O sigui, feia molt que jo no veia un concert on es cridés tant que no sentís a la cantant.
Uau.
O sigui, no la sentia. Pensava, no sé ni què està, pot estar cantant una cançó diferent. Que si el públic es posa d'acord, la destrueixen. O sigui, una cosa era meravellós. Gent molt, molt, molt jove. Penseu que demanaven DNI. Quan anaves a la barra.
No hi havia pares acompanyant?
Pares acompanyant, nens? Algun n'hi havia. Mm. No molts nens, o sigui, nens, no, però adolescents. Jo diria que entre 15 i 18 anys era la majoria de la gent.
Mm.
Molta noia, moltíssima. Mm-hmm. De fet, pràcticament semblava, saps aquells llocs on has d'entrar, per exemple, un noi i per allà sempre d'anar amb tres noies, coses així, però semblava que per entrar un noi haguessin d'entrar set noies, perquè estava rebentat de nenes. Jo, una d'elles, joveníssima. 15 anys tinc des de que hi vaig anar.
Mm-hmm. Dress code?
Dress code Adidas. Era obligatori.
Molt xandall, eh?
Si no anaves amb xandall, no et deixaven passar,
ai, que
semblava.
Ai, que còmode. Tu,
molt xandall, molt aro gros, mm-hmm, molta dessuadora, no? Molt ratxeta, mm-hmm, molt musca.
Sí.
És que ja es veia que era aquest el look que s'havia de dur.
La musca havia dit en algunes entrevistes que el show que oferiria és dels més treballats i grossos que havia fet mai.
Doncs tenint en compte que ella és una artista que no balla gaire, per exemple, mm-hmm, i que no et pot donar un show com el que et pot donar la Julieta o fins i tot la seva germana, la Badia, l'Una Rosalia. Clar, ella no fa aquesta mena de música. Ella fa una música tan urbana que és veritat que fa de mal ballar. I va estar, jo crec que tot supercompensat. De veritat crec que ho va fer molt bé i que ha estat molt ben assessorada.
Com ho compensava per això? Ara bueno, no m'ho sé imaginar l'escenari.
Ballarines.
Ah.
Ballarines increïbles, uns visuals fantàstics.
Mm-hmm.
No ho sé, tot com molt picadet i ella té aquest desparpajo, aquest flow musca.
I parlava amb el públic, interactuava.
Va parlar amb el públic en diverses ocasions. Estava molt emocionada ella i parlava molt de, bueno, agrair també com tota la gent que havia al seu entorn que ha fet possible aquest concert. Va parlar molt, que també em va interessar molt, de la cosa aquesta de, des de que m'he començat com a fer més coneguda, em fa molta por que em vulguin, o sigui, com quin és el meu personatge, com em percebeu vosaltres, com us percebo jo vosaltres. Va arribar a dir us estimo, que per mi sempre és una mica exagerat, perquè és com a veure.
A tots, no? A tots, no es pots estimar a tots, però no, que està molt agraïda pel públic que té.
Va ser molt bonic. Llavors ja sabeu que la Muixca, a més, és una artista de col·laboracions. Ella aposta sempre per una bona col·labo i n'hi va haver moltíssimes. Vam tenir mítica actuació amb la Julieta, mm-hmm, que són fantàstiques, i és que només dir, o sigui, quan surt la Julieta és, allò sí que pensava, hauran de venir els operaris a salvar-nos, perquè ens quedarem ensorrats. O sigui, va ser espectacular, perquè agrada molt aquesta cançó i agraden molt elles juntes. Hi ha aquí una mica de xipets. Després també va sortir la Maria Hein, van sortir els Kids, que també ho van petar, 31 Fam, Flashy Ice Cream. Va ser molt emocionant perquè es notava com molta comunitat i jo també notava personalment com un canvi de xip i un canvi d'era dins del món urban en català. Saps com de dir, ara les coses s'estan començant a posar més sèries. Sabeu què va faltar, no, però?
Ui,
no.
A mi se m'acudeix un nom, però potser no vols referir-te a aquest.
No, encara no.
Ah.
Els Figaflaues.
Bueno, potser no els anava bé, no? Estaven preparant la calçotada.
Els Figaflaues tenen una cançó amb la Muixca que es diu Diable.
Boníssima.
Va ser un dels hits d'aquest estiu. És una de les cançons més esperades en els concerts de la Muixca i també en els concerts de Figaflaues. Però no van venir. I, de fet, van ser els únics que no van venir. És a dir, l'única cançó en col·laboració on no hi havia l'artista convidat.
Però es va cantar. Es va cantar la cançó.
Es va cantar la cançó, però sense ells.
I el tros d'ells sonaven gravats?
Allò que sona gravat.
Oh.
Que anava sonant al Pep, però no hi era.
Clar.
I la Muixca anar-se passejant per l'escenari, clar, omplint una mica,
sí,
perquè
sí,
tampoc
clar,
pots fer res.
Trepitjar.
Ai, fa de mal actuar, aquesta, eh?
Molt, fa de molt mal fer. Justament fa un mes, quan la Julieta també va actuar a l'Apolo, les cançons amb Figaflaues també les va fer sola. I també van ser les úniques col·laboracions on no va pujar l'artista convidat.
Què està passant aquí?
Moltes coses, Marta Montaner.
Hi ha artistes que no els agrada gaire fer col·laboracions.
No, ara que... les Figaflaues, vols dir que no els agrada?
No dic que no els agradi, potser no els anava bé, potser eren fora, però vull dir que
amb
hi ha artistes...
Amb els Catarres van sortir.
Que sortir, pujar a fer una cançó i tornar a baixar, no se senten còmodes, estan molt nerviosos... I no els convenç, però no ho sé si hi ha alguna cosa aquí darrere.
Dues opcions et dono jo.
Ah, doncs vinga, aviam.
La primera és que realment els hi fes un pal de Déu baixar fins a Barcelona sent de Valls. Ho entendria.
Això sí.
Firmo. A mi també em cardaria pal pujar només per cantar la Diable.
Això és molt Josep Montero d'Oques Grasses.
Per què ho has de
fer? I molt Peyu, també.
I molt Peyu.
Sí.
Que pujar d'Osona és una moguda i, escolta,
no
mira, no vindré
és
i ja està.
Sacre. No el centralisme.
Exacte.
Doncs això és una opció i em semblaria fantàstic. Però jo crec que... El que ha passat realment aquí és que hi ha mal rotllo. És algo que ja es comença a notar, que ja se sap. Se'ls veu molt menys junts. Tota aquesta colla pessigolla, Julieta, Muixca, Maria, Jaén, Tietz, que eren molt col·legues amb els Figaflaues i se'ls veia molt junts, feien moltes cançons junts, jo ara noto que hi ha un abisme
creus
entre
que
ells.
Que s'han distanciat.
I com sempre, les distàncies perquè es produeixen. Per una banda, amors i passió.
O per enveges.
I per l'altra, feina.
Sí.
I què creus que és aquí, un tema professional o és més un tema d'amors?
Jo crec que són les dues coses, però és a dir, jo ahir pensava, o sigui, era impossible no pensar en aquella cançó que han tret en el nou disc de Figaflaues que es diu Esven, que hi ha com molts retrets de gent de dins de la pròpia indústria, tot i que jo crec que és una cançó que va referida a grups més adults, saps? Més tipus Catarres, Oques, Charango, totes aquestes primeres generacions, però pensava, ai, que se'ns està escapant algo aquí.
Doncs... Molt,
jo crec que ja no hi ha especialment bon rotllo ara mateix.
Tens deures.
En tenim, i com que d'aquí poc anirem a fer una calçotada amb els Figaflaues, ho investigarem.
Molt bé, doncs se'ls haurà de preguntar directament. Y si coges y te vas, luego entre el miedo te
escondes, sabes que vendré detrás. Anem a la part que ens interessa més, Juliana, del concert de la Muixca, és qui hi havia de la seva família.
Doncs mira, hi havia la seva mare, que la veia jo des del lloc on era, la veia baix, com al costat de l'escenari, gaudint, però la veia més com a professional, jo.
Treballant, no?
Ella estava treballant.
Estava treballant.
La mare de l'Esfarelo té una cara de mànager? Però és que mai havia vist una cara de mànager tan clara.
És salvatge.
Eh? Uau.
No.
És una, com una motomami.
Sí. Doncs atenció, perquè l'Eduard Farelo crec que ara té cara de DJ. Perquè estava... És veritat que estava a l'apartat del DJ, on s'asseu el DJ per tirar les cançons com a dalt. No sé si és ben bé tècnic de so...
Més tècnic de so, perquè el DJ a vegades està a l'escenari, no? amb la música i això, però sí que hi ha un encarregat de so amb la taula de so,
gegant.
Com al mig del públic o al final de la sala.
Ell estava allà. Oh, no sé si hi era perquè vol controlar el show des de fora,
però
o perquè
sol.
Realment col·labora
o tenia alguna altra persona al costat.
Hi havia una altra nena al costadet.
Bueno.
Molt poc somriure, l'Eduard Farela.
Molt seriós.
També estava treballant, jornada laboral.
Estan superimplicats,
eh? Super serio. En algun moment que la Muixca es va posar més tendra, que jo m'hi vaig fixar, se li escapava una mica de somriure, però podries haver dit que no era el seu pare i t'ho creies.
Però en aquest senyor li cau la baba, eh?
Home.
I tant que li cau la baba.
I quan sortien les dues bessones, al final són les teves dos bebès, les últimes,
sí.
A més, les petites, és que se t'ha de fotre la pell de gallina. I una persona que em va sorprendre molt veure entre el públic va ser el cantant de la Ludwig Band, que és el Quim Carandell, que va anar-hi, es veu que d'última hora, va dir que no ho tenia pas previst, però que el van acabar convidant i va dir, va, doncs m'animo. No va cantar ni mig vers.
Oi que n'hi va saltar?
Seriosíssim, al final de la sala, mans creuades i mirant. Va anar-hi a controlar, tal qual.
No, però potser no se sap cap cançó.
No.
Jo he anat a concerts, no m'he mogut i no vol dir que no disfruti.
Jo crec que era jornada laboral, també. Hi havia aquell punt de veure què
passa aquí. Inspeccionar aquesta escena jove urbana.
També hi ha gent que diu la música així. Tipo un Guillem Gisbert.
Per dins.
Saps el cantant dels Manel?
La professora va per dins, tant la bona com la dolenta.
No exterioritzes tant cap a fora.
No ho sé, ell sempre amb aquella mirada un punt així, saps? Un punt a dalt. Jo què sé. Un dels moments més esperats era que cantés Sexe Sexy. N'havíem parlat molt aquí en el programa, la cançó bloquejada al disc.
I s'havia dit moltes coses d'aquesta cançó, eh?
Mira, per començar diré que cantar-la la va cantar.
Ah, sí?
Val.
I sona així.
Aviam.
Mentida, m'he equivocat.
Ah, t'has equivocat, molt bé.
Ah, no és aquesta.
No, aquesta.
I m'encanta perquè a tu et podria haver dit que era aquesta i te'n
volia si es creava. Ja l'hem sentit, no, aquesta?
No, sí, m'he equivocat. Ai, perdoneu-nos, això és tot un problema tècnic.
Ja
mira, millor perquè tampoc tenia clar si podia realment filtrar-la d'aquesta manera per la ràdio.
Sí, la van cantar i sí, que es podia posar.
Bueno, deia romàntica, sexy i tal, feien com una coreo així com de conilletes, no sé, una història tal. No va ser fàcil detectar si era una cançó bona o dolenta, perquè hi havia tant soroll que jo, de veritat, que no sentia res del que passava.
Però anem a l'important.
Ara,
tu havies
en aquest
dit,
programa clar. I a les xarxes hi havia un cert bullici, un rumor molt potent de, primer, que aquesta cançó podia ser una col·laboració amb la Batguiel, i fins i tot s'havia arribat a especular que s'estrenés a Apolo, com va ser el cas, però, evidentment, amb la Batguiel al seu costat, no? Bé, doncs... La Batguiel no va venir.
Què dius ara?
Decebuts completament.
Noi.
No va venir ni a cantar Sexe Sexy, ni a veure la seva germana. Tot i això, puc confirmar, exclusiva de Juliana Canet,
Aviam.
Sense manies i... O sigui, és que és una informació totalment verídica, contrastada amb fonts molt properes a la família, per no dir de la família.
Ai, després em diràs qui.
Que Sexe Sexy és una col·laboració 100% entre Muixca i Batguiel.
Per tant...
Pell de gallina.
Per tant, a la que es publiqui Spotify, sentirem les dues germanes cantant juntes.
Efectivament. Ahir no va poder ser. Potser era massa precipitat. Potser es guarden la carta per avui, que encara hi ha concert de Muixca a l'Apolo.
Podria ser avui, eh?
Potser la Muixca vol encara mantenir la seva imatge una
serà
mica
avui.
Separada de la Batguiel. I, per exemple, la Maya i la Itana ens van donar una cançó juntes i mai l'han cantat en directe i el videoclip ni se les veu juntes. Com de dir, us ho donem perquè els fans ho volen, però distància. Sigui quin sigui el motiu de fons pel qual no va venir a Apolo, està claríssim el que va fer la Batguiel mentre la seva germana s'estrenava cantant a la sala Apolo.
Ahir li era impossible ser a Barcelona, a la Batguiel.
A veure, penso... és veritat, no.
Era impossible.
Ahir va anar a la Resistència.
Sí.
No sé si s'ha dado cuenta que está aquí Batguiel, claro. Es que me ha dado vergüenza que te tocase el bombo.
Sí,
un poco, ¿eh?
Sí.
De tocarte el bombo es un gesto bonito.
Tocarme el bombo, bueno, depende en qué sentido.
Va començar així l'entrevista tocant el bombo.
La Resistència és gravada, però igualment no li hauria donat temps d'anar de Madrid a Barcelona en tan poca estona i poder ser al concert de la Muixca.
Jo ho vaig preguntar amb en Marc Andreu, que té al cap totes les gravacions i els horaris, i em va dir que era un programa que es gravava cap a 6:45, les 7 de la tarda. I llavors, clar, no arribava. Això vol dir que avui... Potser sí que arriba, si és que volen cantar juntes.
On
i poden.
On viu la Batguiel? Ho sabem, això? Si és Madrid o Barcelona?
No sabem res d'ella.
És hermètica total.
Res.
Bueno, ho fa molt bé, perquè realment...
És meravellós. Et diré una cosa. Jo crec que avui fitxa 100%. A cantar no em vull arriscar, perquè jo ja no m'arrisco en res. Jo no sé si cantarà, no ho crec, de fet.
100%, estàs dient?
Però jo crec que 100%. Com a germanes, a ella li fa... Ella va anar,
si no
pensa,
té compromisos...
Va anar a veure-la a la Lio Gava. O sigui, és que la voldrà veure. O sigui, li està donant suport tota l'estona. Estic segura que ja anirà si està aquí.
Doncs bé, pues, si va i ens n'entarem...
Ho
explicarem. Escolta'm, a veure, la Batguiel va ser ahir a la Resistència. No sé si va ser una entrevista interessant o normal.
Prou. Sí? Més que la de l'Hormiguero, que no era gaire complicat. A veure, la nostra Alba Farelo, que està de promoció amb La Joia, i va tot arreu, menys el que no surti d'aquí,
sí,
doncs ahir va seure al sofà de Can Broncano i va revelar unes quantes coses, com per exemple, què li va dir la reina a Letícia, no sé si recordeu la imatge de fa uns mesos, als premis de La Vanguardia.
La reina me preguntó por mi vestido.
Sí, eh?
Sí.
¿Va a ponérselo ella?
No sé si va a ponérselo, no creo, pero...
¿Te ofreció dinero?
No, ojalá. Bueno. No, me preguntó qué llevaba debajo.
¿Qué? ¿Qué le dijiste?
Pues lo que llevaba.
¿Dos tetas?
Sí, verdad, pues un tanga color carne ya.
No sé, jo m'he quedat una mica en xoc després de saber això.
A mi imaginar-me la reina de Tizia dient, ai, què llevas debajo, em sorprèn.
Sí, perquè, a veure, ja t'ho pots imaginar bastant, no?
Bueno, era un vestit,
sota,
sí, era un vestit que no deixava gaire cosa a la imaginació
això,
i ja està. Doncs, en fi, anem a les preguntes clàssiques de la Resistència. Aquí la Batguiel es va fer la longuis d'una manera que ara en tinc moltes coses del seu hermetisme, és que no respon res, però igualment és simpàtica. Amb el tema dels diners, sobretot, va explicar una anècdota que exemplifica que creiem que va sobradíssima.
Sé que todo está muy bien porque no me preocupo
Ya, eso es una buena señal.
Mi gestor y mi madre lo controlan.
¿Tu madre está al tanto de la pasta?
Sí.
¿Y qué te dice, hija? ¿Todo bien?
Yo, cuando quiero comprarme algo, voy a París y veo un reloj que me encanta. Sigo teniendo el chip de mi madre puesto. ¿Será porque somos catalanas? No sé, no somos rancias. Pero veo el reloj, veo el precio, entonces llamo a mi madre. Mamá, ¿puedo comprarme esto?
Pero puedes comprar.
Y mi madre me dice, Álvaro, no me puedo creer que me estés llamando para esto aún. En plan, bueno, cómpratelo.
No buscamos a sola. Yo te bailo, tú tócame.
Li agrada comprar, li agrada firar-se.
Sí, però que incòmode, no? Aquesta, o sigui, és aquesta cosa que em posa com tensa de pensar que la teva mare pot ser la teva manager, saps? Perquè encara hi ha com aquesta relació... Bueno, com de que tu estàs com per sota, saps? O sigui, és com una relació poc d'igual a igual, perquè si tu has d'encara trucar a ta mare per dir-li tinc prou diners per comprar-m'ho,
no
és com si t'havies de donar la setmanada.
Però tinc la sensació que no és per dir, mira, em compraré una samarreta de 40 euros.
Ja sé que estem parlant de molts diners.
De molts calés. I
clar,
és com...
però a mi m'agrada poder-me gastar molts diners sense haver-li de dir a mi mare, perdona, mama, em puc gastar aquests diners?
Sí que sembla que hi hagi una mica de dependència en la part econòmica, perquè ella deia que no en tenia ni idea, que no sabia sumar 0, 2 i 0, 6 a l'hora també de la pregunta del sexe. Vull dir que ella diu que depèn molt en aquest sentit de la família.
Sort
però potser
de la
també
mare,
és aquest punt de validació no, dels teus pares que potser la necessita. No ho sabem. El cas és que també van conversar sobre com de difícil és lligar quan s'és famós i de si ella, la Batguial, dona segones oportunitats o no en l'amor.
Perrear en una discoteca ja no és viable.
Tienes que citarte ya en el hotel, O sea, perreo diferido en frío.
Y con contrato de confidencialidad.
Con contrato de, efectivamente, un NDA de esos.
En mi situación ahora en mi vida, pues ligar es diferente que antes.
¿Mejor o peor?
Yo diría que mejor.
¿Por qué?
Porque puedo elegir al que quiera.
¿Ha habido alguien últimamente que haya dejado pasar el tema y luego se haya arrepentido y tú hayas dicho... O sea, normalmente tú das segunda oportunidad en ese
sentido. No. Para mí, cuando algo ya ha caducado, no se come.
La millor.
Em sembla
la millor frase de la història. A mi em descol·loca molt el tema del prototip de la Batguiel. No acabo de tenir clar, així com la Rosalia ja veiem que li agraden els nois que fumen i són baixets, amb la Batguiel em passa que li conec dos exnòvios no tan públics i després aquell noi amb qui estava aprendiendo el sexo quan van fer el videoclip.
Perquè és molt hermètica.
I els veig superdiferents, tots els nois. Els que conec de Vilassar, així més de nínxol, penso, per què? Però clar, van ser nòvios d'adolescència.
Però és que també la coneixem molt poc en ella. Vull dir, la Rosalia, jo tinc la sensació que és transparent i ens explica tal com raja. La Batguiel, no sé fins a quin punt hi ha personatge i fins a quin punt és ella de veritat, perquè no, la coneixem per les entrevistes.
Jo crec que per les entrevistes ella fa respostes sinceres, el que passa és que no en concedeix gaire bé. Mm. Llavors, al final...
Exacte. De moment no l'hem sentit parlar en català durant aquesta promoció encara.
Ja veus. Que vingui. Per tu comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps amb versos per voler-nos trobar, però no...
Aquesta és l'actuació d'en Roger Pedrós a la segona semifinal del Benidorm Fest que es va fer ahir a la nit. El so potser sí que ha millorat una mica en general, però no és el millor so que hem sentit a la tele. El català, malauradament, ha quedat en cinquena posició i no serà a la final de dissabte, on sí que tindrem la Sofia Coll. Això vol dir que tenim quatre noves cançons que aquest dissabte competiran entre elles i entenc que aquest dissabte ja sabrem quina cançó se'n va al Festival d'Eurovisió a representar Espanya. La que va quedar en quarta posició és una cançó que es diu Brillos Platinos. Brillos Platinos, Brillos Platinos, l'avion mojado que vino y... Llueix a Festival de Final de Curta
de Nadal.
Sembla
un karaoke.
Sí,
sembla un karaoke, de veritat.
Vull dir que el tema del so segueix sent una mica deficient.
Noi, la resta de coses també.
Potser la proposta també,
Potser tot estava bastant alineat cap a la banda negativa. Caliente, tercera posició. D'en Jorge González.
El Jorge González, que ha tingut una polèmica ara molt important perquè diu que li estan fent bullying per ser massa guapo, que hi ha guapofòbia, que és tan guapo que la gent... Pobre. Jo no el trobo ni tan guapo, em sap greu ser així.
No ha de ser fàcil.
Jo no sé si forma part del personatge o ho diu de veritat, en plan que està oprimit per ser guapo, però clar, és que és una vergonya.
La Inés Hernán em penso que li va fer algun...
Va dir que li donava el benefici del dubte de dir, potser ho ha dit amb un toc d'ironia i a mi m'està arribant distorsionat, si ho ha dit en sèrio és de no tenir vergonya ni tenir respecte per res.
L'he hagut de buscar en Google Images.
Què et sembla, Roger?
No sé si és guapo, però que ell se'n creu i s'hi posa, com si ho fos molt.
Com un estil Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
Té aquell punt.
Sí, 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 s'ho creu i, bueno, ell és feliç amb això, doncs endavant.
Escolta, amb l'autoconfiança també és molt important.
I tant que sí.
I tant.
Posició número 2 per Maria Pelae amb Remitente.
Volar contigo más allá de lo prohibido.
És que em fa un pal.
Tenía su mano y la fuerza para darte.
Segona posició i en primera posició San Pedro amb Dos Extraños.
Ahora somos dos extraños. Ahora somos dos extraños. Nos quisimos también no.
Serà molt interessant aquest dissabte, perquè hi ha estils tan diferents amb totes les candidates.
Aquesta cançó, portar l'Eurovisió, és que no té cap sentit. O estic boja. Estic per l'Oremus. Si estic tocada del bolet, digueu-ne.
Jo he arribat a un punt que ja no ho sé què funciona i que no funciona a Eurovisió. És molt difícil. Per cert, tenim novetats de la Sofia, no? Que veig que ha anunciat que acaba de fitxar per una discogràfica.
De Universal. Vol dir que ens quedem sense TikToks. No podrem fer TikToks amb la Sofia.
Ah, clar, és veritat, que ara estan barallats Universal.
És molt mala estratègia, ara, perquè recordo també que no cada cançó que ha tingut representació a Eurovisió, al final s'ha hagut de fer un tren o s'ha hagut de fer una coreografia,
clar,
perquè la cosa s'anés escalfant. Mm-hmm. I jo crec que la ratlla segur a la Sofia. Sí. De dir, tio, jo ara com dono bombo a les meves cançons si ara tot va per TikTok. Perquè hi havia el dance break aquell i...
Total.
Està a punt pel dissabte o no?
Doncs això anava a dir-te que, per altra banda, ha fet unes aclaracions al seu Twitter, sobretot de cara a l'escenografia, de cara al show. Diu, nosaltres volíem portar una versió amb canvis pel final, no? Però per la normativa no es pot. Ja no es permet canviar el vestuari, per exemple, ni fer canvis a la coreo ni res. Per tant, veurem exactament el que ja hem vist, no? El que vam veure a la primera fase de semifinals.
Clar, clar. Bueno, potser és normal, que no es puguin fer canvis, perquè si ara tothom ho canviés tot...
Però sembla que no ho sabien. Perquè s'ha hagut de fer aquest tuit aclaratori. Perquè és el primer any que es veu que va així. O sigui, l'any passat almenys van poder fer canvis a la final, que també em sembla més interessant, perquè allà ens
també ajustaments.
Veus... Sí, clar, ho veus diferents i dones l'oportunitat de... No?
Així no està tot dat i beneït, també.
Exacte. I el que sí que podrà fer, si guanya, és de cara a Eurovisió canviar-ho. Això sí. Mm. Val.
Ho veurem aquest dissabte a la nit, a veure si la Sofia Coll al final és qui guanya i se'n va a Eurovisió. Una mica menys de 3 minuts i 2:15, l'actriu i tiktoker Núria Casas ha compartit amb els seus seguidors com va ser el seu postpart.
Un postpart dificilíssim. Mm-hmm. Que va ser aquí el programa fa uns mesos també, just acabava de tenir la segona criatura.
Exacte, és que ho pensava, era aquí aquells dies.
I ja ho va dir, que no ho duia gaire bé.
No ho portava gens bé. I de fet, a les xarxes anava dient, estic tenint un postpart molt difícil, molt complicat, però mai ho havia explicat detalladament en un vídeo. I ara ha decidit parlar-ne perquè la seva comunitat és veritat que li estava demanant moltíssim. Llavors, el cas és que la Núria Casas tenia moltes ganes de tenir un altre fill, el segon, però a mig embaràs se li va aparèixer aquest pensament enverinat.
Durante el embarazo a mí me empezaron a surgir algunas dudas y miedo era si yo sería capaz de querer a mi segundo hijo tanto como quiero al primero. Los primeros días en el hospital, pues bueno, maravilloso, no vi a conocer a su hermano. En ese momento yo empecé a sentirme infiel. Esa es la palabra, aunque a ustedes no les guste. Yo era la que le decía cuando vi él no estaba. Ay, mi cariñito, ¿quién es lo más bonito de la casa? Por ejemplo, porque te sale solo. Y decía, bueno, es bien y después tú.
I li deia això sense que el germà gran fos a casa.
Clar, clar, clar.
Vull dir, tenia la sensació realment que estava sent infidel al seu primer fill.
Que valenta, per dir-ho així, no? Explicar
totalment,
tot això.
Totalment, perquè són pensaments durs.
Sí, sí, sí.
I que no, com que no se'n parla mai, clar, sembla que sigui impossible que et passi això. Jo crec que això vol dir que hi ha moltes dones que ho viuen soles i que senten molt culpables.
Correcte.
I molt malament, i després dones que encara no hem estat mares però que volem ser-ho, que almenys així ja ho sabem, saps? Tenim un exemple de que això pot passar.
Correcte. I llavors, aquesta sensació d'infidelitat sumada a la incomoditat que sentia amb el seu propi cos postpart, ella deia fins i tot que se sentia fàstic de si mateixa, i que dormien molt poc, la família, doncs va ser allò una bomba de rellotgeria. Mm-hmm. Però el que li va fer saltar les alarmes són aquests hàbits més quotidians.
Ya darme cuenta de que yo con Biel, si comparábamos, tenía 600 fotos en un día, le podía hacer 600 fotos en un día, y de Alex tenía una, dos, como muchísimo. Empecé a rayarme más todavía. Yo me empecé a dar cuenta de que Alex lo tenía como de pasada, de que yo me iba de casa, me olvidaba despedirme de él. Y entonces empecé a agobiarme.
Clar, imagina't, com per no agobiar-se. I va ser quan va decidir explicar-ho al seu marit, a l'Arnau. I llavors explica que va estar a punt de demanar ajuda a un especialista, però finalment no ho va fer, perquè diu no li va fer falta. I això van ser els primers dos mesos de la criatura i ara sembla que ho porten tots molt millor. Ella està feliç, ella està treballant moltíssim. I clar, amb la Núria Casas penso, de vegades pot ser un personatge polèmic perquè estarem d'acord o no en com exposa els seus fills a les xarxes, però aquí jo l'aplaudeixo perquè realment explica això segur que ha ajudat a moltíssima gent que la segueix i que no la segueix.
I jo sense ser mare ja em fa tanta angúnia això, com aquesta cosa de que em passi això, saps? De... Sí. Perquè penso, tens un fill i ja te l'estimes molt i llavors un altre, saps? Què fas? Bueno, que està bé que es parli d'això.
Sí.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, bé. Una llarga i intensa.
Sí, ahir no? Et vas tornar a posar aquell pintallavis tan fosc, eh?
Sí, mira, ahir em va tornar a venir bé. Em funciona aquest pintallavis, què vols que hi fas?
Vas anar? Vas anar a Musca, no?
També vaig anar al concert de la Musca, no estava previst. I de cop em vaig veure allà envoltada de gent 10 anys més jove que jo, és a dir, sentint-me molt vella, i com deia la Juliana, doncs no vaig sentir el concert de la Musca perquè el soroll estava totalment...
Vas sentir la gent cantar
desbordat.
Les cançons de la Musca. Marc Andreu, bon dia, eh?
I bona hora, Pandó.
Bueno,
de què rius, tu, ara?
No, perquè acabo d'entrar ara per la porta.
Sí.
I perquè vaig anar a dormir tard mirant el Benidorm Fest.
El seu tema, eh?
Qui guanyarà?
Guanyarà, clarament, no la Sofia.
La Sofia no la Sofia. Guanyarà. I qui guanyarà, digues?
Jo crec que Dos Extraños s'emportarà...
Sí, aquesta batxata lenta.
Mira, Marc,
bueno,
en saps de moltes coses,
qui
però
voti,
aquí estàs fallant.
Qui voti amb la cigala guanyarà Caliente, perquè hi ha molta gent que últimament està
qui
votant per allà.
Qui voti amb la cigala?
Mare, anem a publicitat. Ara tornem. Parlarem d'això.
O sigui que el Jorge González sí que funciona, té el seu públic.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Atenció, perquè tenim noves reaccions de l'últim capítol de la temporada de Joc de Cartes. Ahir, al vespre, qui va parlar és la Gemma Ginesta.
Sí, escolta'm, això del Joc de Cartes, aquí, en aquesta casa, ho estem estirant com un xiclet.
Home, és que funciona molt.
Tothom té protagonistes. I ahir, la Gemma, que és la propietària del restaurant Enriqueta, que és la que va guanyar el duel de cuina creativa i tradicional a Barcelona, va anar al planta baixa i ara comentarem una mica el que va dir. Nosaltres recordem que vam visitar el Matías de la taverna, icònic, entre altres coses, per emocionar-se amb el menjar.
I us diré,
ai,
ahir que vam parlar amb ell, és
sí?
Fort això, anava tornant cap a casa jo, amb la moto, i va, i me'l creu, comença un piti. Tu, estava el Matías apurant la cigarreta, que donava gust de veure.
Tot el dia fuma el Matías.
Pateix tabaquisme, pot ser?
Home, va arribar fumant al restaurant, però bé, això el cadascú els seus vicis.
És veritat que fa molt pel gremi de la restauració, no, eh?
Sortia a fumar fort d'una xuclada, eh? Fumen els pitis a vegades. Si van molt, si el servei és molt dur, tot sencer.
Pobre Matías.
Així com torçant una mica la boca, i tant.
Sí, i han dit gros i dit índex, eh? Agafen el piti. Així agafa més la nicotina.
Tota la roba amb una pudor. Bueno, va, nois, deixem el tema. Sí. El tema és que el Matías s'emocionava fort amb el menjar del restaurant de la Gemma.
Entran confianza máxima, no te oculto nada. Aquí somos profesionales pulcros. Es un sueño erótico hecho realidad visual. Desde que tu muchacho no cocina, provoca orgasmos. Mucho mimo, mucho cariño. Joder, prueba una cocina a la que yo quiero llegar.
Ay.
Es que está muy bueno.
Plorant, eh? Això us l'heu d'imaginar en el programa.
De veritat, eh? Jo també ploraria si m'agradés molt un menjar.
Tu has plorat de veritat? Amb llàgrimes alguna vegada?
Sí. No us passa amb algun plat que us recorda com a la vostra infantesa i de sobte...
No.
Però veure, això és molt freudià,
amb això estic a favor. Vull dir que et puguis emocionar, sí. Ara, posar-te catxondo.
Sí.
Ja potser podem...
Tema.
Sí, també és molt personal, això.
Clar, quan vam anar a la taverna, ens va dir que amb l'única restauradora que havia tornat a tenir contacte va ser amb la Gemma, anant als seus restaurants més d'una vegada.
Fui a los dos días. O sea, de cuando lo grabamos, que esto se grabó hace casi un año, fui a los dos días con Germán a comer, a cenar. Acabamos hablando un par de veces con los chicos de Enriqueta y tal, y sí que he ido a algunos de los locales de Gemma de vez en cuando, pero bueno, me parece que están bien y son locales a los que yo vuelvo, o sea, ¿no?
Claro.
Y donde, pues lamentablemente cuesta bastante dinero pagarlo, pero porque es mi oficio. O sea, yo
en
me dedico
a... En fi, que el Matías sembla que sí que estava seguint una mica la pista de la Gemma, sobretot per la part de gastronòmica de restaurants.
Sí.
Però poc després que nosaltres parléssim amb ell, la Gemma va aparèixer al planta baixa per comentar el capítol amb l'Agnès Marquès, l'Andreu Joanola, la de Parellada i el Jordi Esturgó, i allà li van preguntar al Matías.
Has contractat el Matías ja o no?
No l'he tornat a veure, la veritat. Només sí que és veritat que després del programa va venir i va provar la carta una miqueta més extensa, però mai més a la vida l'he tornat a veure. Vull dir que...
Ni un missatget ni res, eh?
Aquí falla alguna cosa. Què sembla que passant? Potser el Matías tenia com més interès que no pas la Gemma, no?
Algú ha mentit aquí.
Sí, clarament. Els companys de Planta Baixa també van detectar aquesta defusió.
Perdona, es pensava que la Juliana s'ha aixecat de la cadira. Sí. Ha mentit i m'esperava una mica de paràgraf d'explicació.
Ah, no, ara
i realment ha estat un punt final.
Perquè ara descobrirem qui ha mentit, no? Era la intro.
Vale,
no sé si descobrirem qui ha mentit. En tot cas, ells tampoc van poder evitar comentar aquesta defusió del Matías amb la Gemma.
Jo penso que ell es va sentir admiració perquè, clar, era una mica el model que ell buscava, no? Tenir una cuina creativa. Suposo que la barreja de les meves idees per ell va ser una fila a mirar, no? Diguéssim. En cap moment vaig veure cap punt eròtic com s'estan dient.
No, no. Està bé aclarir-ho.
Clar, què ha de dir, pobre? Quin marron.
Jo t'he de dir que, si, vull dir, tampoc ho veia com que el Matías desitgés a la Gemma, saps? A la persona.
No, però és veritat que anava calent com una planxa al Matías. Vull dir, tots els adjectius eren sexuals.
Clar, però jo crec que era més una cosa d'expressió, que a vegades et deixes anar i per fer-ho gros...
Metàfora. També s'havia comentat, no?, que potser era un paper una mica per ser fitxat per la Gemma?
Sí,
potser
però...
quan ha vist que no ha estat fitxat s'ha distanciat?
No, semblava tampoc molt interessat, perquè ell està fent reformes al seu restaurant.
Sí, sí, sí.
Aquest projecte.
I està buscant l'estrella Michelin, que et va comentar
ahir. Sortia la guia, eh?
Sortia la guia.
És una altra història.
Hi ha un abisme, eh?
Sí,
entre sortir la guia i tenir l'estrelleta. Mentrestant, ara que se'ns acaba aquí Joc de Cartes, a Madrid... s'estrena un altre
Madrid,
joc de cartes, no?
Bueno, sí, en general.
Bueno, sí, vull dir, a la televisió espanyola.
Allà,
sí, en general, allà. A l'altra
que... A la sexta.
Un cop hi has creuat Aragó.
Posa.
Comienza el gran desafío de la restauración española.
Un recorrido por todo el país para descubrir los mejores restaurantes y comprobar cómo sus propietarios lo dan todo para defender el negocio de su vida.
Ve ser el mateix programa, però no sé si és una franquícia, i en el cas que ho sigui, perquè no conserven la sintonia, que és espectacular.
Però no han ni conservat la... És una franquícia. No han conservat ni el nom, perquè es diu Batalla de Restaurantes.
Molt mal nom, si ho preguntes.
A més, el grafisme és molt diferent. És una franquícia de My Restaurants Rocks.
Però els plànols són molt semblants.
Clar, l'ha dirigit el mateix equip que està fent Joc de Cartes a Catalunya.
Clar,
la mateixa directora, les mateixes càmeres, diria, equips tècnics, tot són el mateix equip de Barcelona.
Canvia el presentador.
Exacte, canvia el presentador, i en aquest cas, com l'heu sentit, és Alberto Chicote. Ahir es va estrenar a la Sexta. Espanya va fer una mica de números baixos, un 6,9, però per estar a la Sexta també és veritat que ahir era molt competitiu el panorama televisiu.
Però la Sexta ja va una mica per aquí, no?
Sí. I de fet, al final ahir el que buscaven, per exemple, era la millor tonyina vermella de Cádiz. Com que són els primers programes, encara tenen com aquesta opció de jugar molt més amb els formats.
A mi em fascina la concreció amb la qual va Joc de Cartes o Batalla de Restaurantes. Tu, la millor tonyina vermella de Cádiz.
I a més vermella, eh? Tonyina i vermella.
Perquè després et surti un pop sempre, m'entens o no?
Totalment. És per generar aquest debat absurd després de... Però aquesta tonyina no és vermella, és d'un altre color. Aquesta tonyina no té prou qualitat, el producte no és de proximitat. És que és això, no?
I com ens agrada, eh?
Us he portat exemples, de fet.
A Catalunya no va agradar tant, eh? A l'encastellà?
No, 5,4%.
Bueno, home, és que si el tenim en català...
Sí. I de fet, és el mateix format que les primeres temporades, que tots es posaven dins la furgoneta, diguéssim, i després anaven junts als llocs. L'únic que canvia aquí, bàsicament, és que el premi és més gran. 10.000 euros en comptes de 5.000. I que dura una hora només, en comptes d'hora i 20, que això també és més àgil. Però la mateixa confrontació hi és sempre, eh? I aquí s'avança i tot. Aquí la confrontació no és al final. Aquí el restaurador arriba al mig del...
No només els espanyols, especialment el Chicote.
El Chicote ja va amb una mala llet de sèrie.
Posa.
Bueno, ¿cómo vamos?
Los tres han coincidido acerca de la croqueta.
Ajá.
Me parece cremosa, me parece buena, la textura por fuera me gusta, pero sí que es verdad que no me ha sabido suficiente a un atún encebollado.
Hay croquetas que son semi-industriales y nosotros son croquetas caseras.
Claro.
Yo en mi casa lo hago todo casero menos el pan, y yo lo he dicho 20.000 veces.
¿Y la salsa barbacoa?
Perdona, que en su casa cada uno hace lo que le da la gana. Yo ofrecí lo que había en la mía, que te parecería bien o mal, respetable, tío.
No, ¿te pareció a ti mal que te comentara que era una salsa de bote?
Me resultó mal.
Le comenté sobre el tarro de barbacoa que usted me comentó que sí era barbacoa de bote.
És molt absurd, eh? Veus que la tonyina no hi és enlloc? No, si està discutint de salsa.
És al·lucinant com sempre hi ha el mateix debat sobre si les coses són casolanes o no i ens el mengem una vegada i una altra.
I de fet és que és molt essència de Xicoté, a més, introduir-se i embrutar-ho com tot, saps? Com de sobte...
Metafòricament i literal.
Exacte.
O el merda és aparta de la taula, no?
Sempre. Mira, això passava al restaurant Puerto Mío.
Yo lo veo barato, los platos de atún, no sé la cantidad.
Me parece que el tataki de atún rojo, dependiendo de la cantidad, 18 euros es una cosa bastante barata. Entiendo que el taco de ventresca agridulce será también de atún. Bueno, eso lo preguntamos ahora.
¿Cómo vamos por aquí?
Yo tenía una duda. ¿El taco de ventresca es de atún?
No. Es de ventresca, únicamente.
De no lleva atún. ¿Pero de ventresca de qué animal?
De animal, ahí me pillas un poco. Lo podría confirmar preguntándole a María.
Pues sí,
¿vale?
Sí, sería
vale,
fantástico.
Vale, un segundito, por favor.
Gracias.
¿La ventresca de qué animal es, María?
Atún.
Es de atún, ¿no?
Me claro, vale. Sí, la ventresca, gordo, es un corte del atún.
Es de atún, correcto.
Es de atún, sí. ¿No? Vale.
¿Te vale?
Tarjeta roja, ese camarero. No colora, como se dice en Cádiz, ¿no? Roja passió.
Aquí sí que veig que en Xicoté funciona molt
fent
aquest paper, perquè és veritat que en Marc se'l veu bona persona, i moltes vegades no vol deixar en evidència un company que es dedica doncs, a la restauració també, perquè els veu justament com això, companys, però en canvi Xicoté, que està acostumat a fer el pesadilla en la cocina, allà a mirar què hi ha sota la paella i a sota l'extractor, clar, està molt més acostumat.
I és molt català el Marc Ribas en aquest sentit. No es vol mullar, no vol fer sentir malament a la gent, suposo que per això tampoc no van comptar amb ell per aquest format.
I és que a Xicoté hi ha una cosa que li agrada més que cuinar i fer cuina, que és fer tele i fer molta polèmica a la tele, com per exemple anar a la cuina a comprovar si és o no la tonyina vermella.
Clar.
Però això no és ventresca, no? No és ni ventresca ni atún del mar de baix, però de seguro, i és cocido.
Jo juraria de que esto no es atún rojo. Le voy a preguntar, ¿es de ventresca de atún rojo?
¿Por qué?
Porque no lo creo. No.
Al cocerlo, a lo mejor puede cambiar el sabor. Nosotros normalmente lo usamos.
Pero se queda como desmigado.
Lo desmigué yo.
¿La ventresca de atún rojo?
Sí, la desmigué yo.
A 55 pavos el kilo, lo cueces y lo... Y lo...
Crec que està més estona a la cuina que assegut a la taula menjant.
Però és ben bé que el format és exactament igual, perquè el Marc també fa això de vaig a la cuina a consultar-ho, i que no és improvisat ni espontani quan va a la cuina, que està tot preparat perquè ho vagi a preguntar.
I per mi el problema d'això és que també es du amb les valoracions. Sempre ens queixem que el Marc Ribas posa molt bona nota, doncs primer programa, Xicoté suspèn un restaurant, que és aquest precisament, i el suspèn amb un 4,2.
Puerto Mío es el restaurante que quiere ser, pero todavía no puede. A María le falta todavía mucho conocimiento y mucha experiencia. ¿Lo hará? Ya veremos.
Doncs mira, aquí t'haig de dir bravo. Clar, no, m'agrada molt que el Xicoté no tingui escrúpols i pugui dir les coses així, perquè en Marc sempre d'entrada, aprova tothom,
sí,
sempre aprova tothom, i quan hi ha un restaurant que va una mica més justet, diu, i hem de tornar per veure si ha millorat. Escolta, sí, Marc, no hi tornaràs mai més.
I que d'alguna manera també estàs enganyant l'espectador. Jo vull saber que si el lloc és una merda i ho pensa una persona com el Xicoté, que m'ho diguin,
però
és quatre, un 4, sí, no hi aniré.
4 suspesos, eh? O sigui, servei, cuina, cal pues, tant, no ho sé.
Sí, perquè si ha estat un desastre, jo vull saber-ho per no anar-hi.
I també us haig de dir un rumor que corria abans que s'estrenés aquest programa, que es veu que es va estar tantejant que Marc Ribas presentés aquest format en castellà.
Va fer les proves, tu creus?
No sé si va fer les proves, però sí que es van haver reunions de que potser
però,
fes el salt.
T'estiraré una mica de la llengua a veure què va passar.
Doncs al final
la cadena no...
I crec que ell mateix que potser no es van com acabar de posar de
i que TV3 tampoc estava contentíssim de saber que l'altre se n'anava. Vull dir, res devia estar a favor.
Hi havia els rumors, eh? Vull dir...
Escolta, i ara el pobre Marc, posa-la a parlar en castellà. És que no sembla molt fàcil, però no ho és, eh?
No, i a més, ja et va dir que estava gravant 9 capítols, no? Vull dir que
no té dies lliures, tampoc.
I té un restaurant, vull dir, i té unes nenes. Vull dir, és que, clar,
i una nova il·lusió.
No es pot estar més ser repicant.
L'agenda plena.
Està un 10, de bé, el Marc Ribas. És que jo no puc oblidar aquesta declaració que ens va fer a la gala dels 40 anys de TV3.
No,
veus com no puntua baix mai? No.
Un 10, mare
de
Déu.
És que s'ha de ser tan generós per dir que estàs de 10.
Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
A quan estàs, tu?
Jo estic ara mateix força bé, també.
Sí?
Un 7 i mig, no tant, eh? Un 10.
Bueno, és que, clar, un 7 i mig pel Pau Espart és com estar un 100 jo. És salvatge, sí, sí. Està
confeti,
fantàstic.
És confeti caient del cel. A veure, ara farem una pausa i a la tornada hem de parlar del judici que està a punt de començar, no?
Sí, un tema més seriós, el de Dani Alves, que comença dilluns aquest judici, i al final no es farà a porta tancada, però també us he de dir que no sentirem Alves quan declari.
Doncs ara ens expliques com funcionarà tot plegat. Laura Grau, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi molt bé. Marc Andreu, bon cap de setmana.
Igualment.
Eh? Apa, ara tornem, va.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
Vuit minuts i les dues. Dilluns començarà l'audiència de Barcelona, el judici al futbolista Dani Alves, per l'acusació de violació en una discoteca de Barcelona. Però no es podrà sentir res del que passi.
Sí, perquè els últims dies hi ha hagut això, molts dubtes de com es cobriria, perquè la fiscalia i l'advocada de la víctima havien demanat al tribunal, que jutjarà aquest cas, que el judici es fes a porta tancada, és a dir, que a dins la sala només hi pogués haver els jutges, la fiscalia i els advocats, a part de les persones que hagin de declarar, però sense periodistes. I si hagués passat això, hauria sigut molt difícil saber realment què es deia durant el judici, perquè els periodistes no l'haurien pogut seguir de cap manera i haurien hagut d'estar pendents de quan sortissin de la sala la fiscalia i els advocats, doncs, a veure si explicaven alguna cosa. Però, per sort, aquest extrem no s'ha arribat a aplicar.
Però, per tant, hi haurà periodistes dins la sala seguint-ho?
No dins la sala. És un detall important.
Val. Llavors, com serà?
És a dir, s'han posat unes condicions. Dins la sala on es farà el judici no hi haurà cap periodista perquè els periodistes hauran de seguir-ho des d'unes altres sales que s'han preparat dins el mateix edifici, a l'Audiència de Barcelona, que serà en aquestes sales on rebran el senyal de so i imatge que es grava del judici, però no seran
tot
presents.
Tot i ser el mateix edifici?
Sí.
Creus que això és perquè cap periodista gravi el so o gravi algun vídeo?
Vull pensar que és més per un tema de protecció de la identitat de la víctima, perquè, tot i que en principi la seva declaració, ara ho explicarem, sí que serà a porta tancada, doncs potser, no ho sé, es pot allò revelar alguna cosa, però al final és que també rebran el senyal. Vull dir que em sembla un punt una mica sense acabar d'entendre ben bé per què, no dins la sala, però sí en un altre espai, rebent el mateix que s'està produint a dins del judici.
Però llavors es podran agafar declaracions textuals?
No, és que aquesta és l'altra qüestió. És a dir, només poden agafar punts, allò, transcriure el que es digui, però no es pot gravar res. Per tant, quan els periodistes hagin d'explicar què està succeint al judici, ho hauran de recollir allò amb les seves paraules, perquè està prohibit gravar i no es pot posar cap fragment.
Val. No. Ara estava pensant, una cosa és que tu no puguis gravar un tros del judici i emetre'l per la ràdio i la tele, l'altra és que tu t'ho puguis gravar i ho transcrius literalment en el teu diari o en el teu mitjà.
La premsa escrita o premsa digital.
Ho dic perquè pots tergiversar una mica el discurs i les paraules del que diguin.
Potser algú fa això, però el fet és que ningú sentirà aquest fragment ni el veurà. Quedarà tot allà dins d'aquests espais, dins d'aquestes sales. I el fet és que els jutges... Clar, en aquest cas, com que és a l'audiència, doncs són tres jutges qui porten el judici i, com que la fiscalia i l'advocat havien demanat que es fes a porta tancada, han argumentat aquesta decisió i diuen que la justícia ha de garantir la publicitat i la transparència de les actuacions, no tant pel dret a la informació, sinó com a garantia de cara a la ciutadania, però com que són conscients que aquest cas té una evident repercussió mediàtica, perquè Alves és un futbolista molt conegut, havia jugat al Barça, aquest interès pels mitjans i per la ciutadania pensen que pot tenir greus conseqüències en la intimitat de la víctima, que pot patir una revictimització, i a més tenen en compte que la denúncia és per un cas d'agressió sexual. I és per això que al final defensen, doncs, que el judici no es faci a porta tancada de manera general. L'única part que sí que serà a porta tancada és la declaració de la víctima i que aquesta cap periodista la pot seguir.
I tampoc poden captar la seva arribada, no?, a l'audiència.
Correcte. De fet, fins i tot, en el cas de la víctima, això és bastant excepcional. Per intentar que no es filtri res, quan es faci la gravació de la seva declaració, que ningú la pot seguir, cap periodista, es distorsionarà la veu i es pixelarà la seva imatge perquè després no es pugui filtrar aquest material, que seria una possibilitat. I si passa, doncs que almenys no se la pugui identificar. I el que sí que es farà amb la víctima quan declari, i que això ja és més habitual, és posar un biombo a la sala perquè no tingui contacte visual amb Alves. A més, han deixat clar, sobre el tema de les imatges, que tampoc es poden agafar de familiars ni de l'entorn.
Però una cosa, coincidiran a la mateixa sala.
Clar, sí. És necessari,
Alves,
això?
Mare meva.
Sí, és com s'acostuma a fer.
És que ni biombo ni... Home... Bueno, perdó, és una opinió, això. Però bé, això em sembla que estem al 2024.
A vegades el que es fa és que la primera declaració que es fa en la fase d'instrucció ja pugui servir pel judici, per tant que la víctima no hagi de tornar a declarar al judici, però en aquesta situació, no, en aquest cas, no serà així. I una altra indicació que s'ha donat a tothom, i també és important, és que qualsevol persona que intervingui durant el judici, ja no només els periodistes, s'ha de referir a la víctima com a la denunciant sense dir el seu nom ni els cognoms, i tampoc cap detall que se la pugui identificar.
I què passa si algú fa?
Jo entenc que de seguida es cridarà l'atenció de dir, perquè pot haver un lapsus, fins i tot involuntari, de dir, si us plau, no es refereixi amb el nom o el cognom a parlar de la denunciant. I a més, hem de tenir en compte que tot això es fa després que s'estigui estudiant per part de la Fiscalia accions legals contra la mare d'Alves, que va difondre imatges de la víctima i
sí,
el seu nom.
Sí,
i l'advocada, la noia, ha anunciat que denunciarà la mare i el mitjà que ho van publicar.
Veurem als diaris la imatge de Dani Alves al banc dels acusats?
Les úniques imatges que hi haurà i que s'han autoritzat que es puguin difondre són les que s'anomenen del MUT, que és abans de començar el judici. Tothom, quan ja està dins la sala i està assegut, els jutges, la fiscalia, els advocats, l'acusat, s'acostuma a donar un minut als mitjans per agafar imatges d'aquest moment. I aquí sí que serà l'únic instant de tot el judici en què s'ha autoritzat a les agències, no a tots els mitjans, sinó a les agències de comunicació, que entrin, que captin aquestes imatges i que el que ens passarà serà que quan estiguem parlant d'aquest judici veurem sempre el mateix. Perquè, clar, seran aquest recurs d'un minut, els segons que els hi deixin, i en què ell no parlarà, sinó que estarà assegut pendent que comenci el judici.
La veu d'ell tampoc.
No, clar, és això. Quan declari, sabrem què ha dit, però de paraula. No hi haurà declaracions.
Quan durarà el judici, se sap?
Clar, són 3 dies. Està previst que sigui dilluns, dimarts, dimecres. En principi, Alves hauria de declarar dilluns, però els acusats sempre tenen dret a demanar fer-ho al final del judici, que, per tant, passaria a ser l'últim i aleshores seria dimecres. S'haurà de veure si utilitza o no aquesta estratègia o dilluns doncs ja fa ús de la seva declaració. I també el que diu, que almenys això sí, hi haurà els periodistes allà presents per poder-ho seguir, tot i que, evidentment, és una situació que no ha agradat i el Col·legi de Periodistes ha fet una queixa davant aquesta situació de no poder gravar.
Bé, tindrem temps d'anar-ne parlant els propers dies. Pau Espart, bon cap de setmana.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Juliana Canet, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment, rei.
Marta, que vagi molt bé. Petons
igualment
a la Nina.
Ai, sí, que mona és.